Bona tarda, són les dues en punt. Tanquem setmana aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
La recepta per continuar a la part alta i, per què no, per intentar recuperar el lideratge passa per la insistència. Així ho ha defensat fa uns minuts l'entrenador del centre d'esports, Antoni Hidalgo, en la prèvia de la visita de demà a la ciutat esportiva Dani Jarque per enfrontar-se a l'Espanyol B. L'entrenador vallesà aposta per seguir creient. Diu que, tot i els dos empats consecutius, la feina que estan fent és exactament la mateixa i que segueixen fent les coses iguals de bé en pilota, tot i els pals de l'últim una jornada contra Llagostera i sense l'esfèrica, malgrat portar 5 jornades seguides encaixant. Quan la pilota no entra, diu Hidalgo, és l'hora de tenir constància, de tenir insistència. És, com diem, la recepta per seguir endavant. Ara que arriba el moment decisiu de la temporada, arriba aquella hora a la qual tot es decideix, encara que Hidalgo també ha recordat una cosa, per pressió, la de la temporada passada, amb l'aigua al coll i sense marge d'error. La d'ara, agafant les paraules del tècnic, beneïda pressió.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Toni González. Som-hi.
I es comenta la recepció.
La prèvia de l'Espanyol B Sabadell de demà a Sant Adrià obrirà el programa. La farem amb els dos entrenadors i també amb les estadístiques. Parlarem del retorn de Dani Muela a Can Uriac, al Sabadell Nord Palamós. També de waterpolo amb un nou derbi Sabadell-Terrassa, bàsquet Pia, la cursa del Rodal o Marta Romance a l'Europeu de Duatló Sub-23 a Punta Umbria.
I fora de l'hotel?
Com sabeu, hi haurà derbi basc a la final de la Copa del Rei. Tot i estar contra les cordes ahir a les semifinals, l'Atlètic Club va eliminar el Granada gràcies a un gol, el 2-1, de Yuri Berchiche a les acaballes, a Los Cármenes. El conjunt biscaí s'enfrontarà a la Real Sociedad a la final de Sevilla. I el Movistar Inter i el Valdepeña són els primers classificats per les semifinals de la Copa d'Espanya de futbol sala. Els madrilenys en van tenir prou contra el Palma Futsal amb un solitari gol d'Humberto, idèntic marcador d'1-0 que el Valdepeñas contra el Jaén. A les 5 es jugarà a Màlaga el tercer partit dels quarts de final de la competició, que enfrontarà el Levante amb el Pozo, mentre el Barcelona jugarà a les 7 contra l'Osasuna, és a dir, l'equip del sabadellenc Àlex Llamas. I avui arrenca la fase final de la Copa del Rei d'handbol a la Caja Màgica de Madrid. Els dos representants catalans es creuaran en l'últim partit dels quarts de final, un Barcelona-Freiking Granollers que arrenca a 8:45 de la nit. Els altres creuaments són Bidasoa-Irun-Benidorm, Ademar-La Rioja i Anaitasuna-Ciudad Encantada. Per cert, el partit que havia de jugar la selecció catalana de futbol al Camp d'Esports de Lleida contra Jamaica ha ajornat també pel coronavirus.
I a les xarxes socials.
Una story de l'atleta sabadellenc Alexis Rodríguez a Instagram recordant una imatge del març del 2018, és a dir, de fa 2 anys. Escriu això: l'inici de tot va començar en aquest entrenament previ al Nacional de Cross. Tendinopatia a l'isquio, ostrigònum, 4 infiltracions. Periostitis, peritendinitis i trencament del tendó d'Aquiles. Del setembre del 17 al març del 18, mesos perfectes. D'aquí fins ara, una rere l'altra. I encara hi ha això, les ganes, diu Alexis Rodríguez, continuen intactes.
De quin partit no estarem pendents?
A Creta, fa 4 minuts i 12 segons, a les 2 ha arrencat un Platanias Karaiskakis de la segona divisió de Grècia.
Avui celebra el seu aniversari.
L'ex del Natació Sabadell, Sara Domínguez, per cert, també de la nostra companya d'informatius, Helena Molís, coautora amb el Roger Benet de Les heroïnes del tèxtil, que podeu trobar des d'aquest matí a Instagram TV o al YouTube d'aquesta emissora, més que recomanable. Per tant, per l'Helena, per partida doble, felicitats.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell. That's just the way it is.
Sí. 5 minuts clavats de, per sobre de les 2 de la tarda. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Entrem en matèria prèvia d'un partit d'una nova jornada, la 28 de la segona divisió B, Espanyol B, Sabadell, no diumenge, sinó demà mateix, a la ciutat esportiva de Nijarque. Si et sembla, Pau, deixem la qüestió esportiva i anem a aquesta última hora més social per començar. Acabem de conèixer a través de les xarxes socials, així ho acabem de publicar, que la xifra d'entrades venudes ja és de 160, o sigui, una quarantena, una mica menys, són les entrades anticipades disponibles que té encara l'afició del Centre d'Esport Sabadell. Últimes hores per acabar de veure si respon del tot o no la massa social arraquinada i si se supera o no aquesta xifra de 200.
Sí, recordem també, ara tiro de memòria, diríem que eren els menors de 14 anys que entraven gratis. Per tant, aquesta xifra, evidentment, li haurem de sumar a algun número més. Però, sí, com dius, últimes hores, tantes com 6 en total. Ara les oficines de la nova Creu Alta estan tancades, que ningú s'apropi, per escoltar-nos aquí al Hotel Suís.
Jo vull l'entrada.
Sí, sí. Ostres, em quedo sense entrada. No, a les 4, a les 4 obren les oficines un altre cop de la nova Creu Alta fins les 8, i és el termini que resta per comprar a un preu de 15 euros alguna d'aquestes 40 entrades que, insistim, queden a hores d'ara a les oficines de la nova Creu Alta per viure i veure aquest partit demà a la ciutat esportiva de Nijarque. A partir d'aquí, evidentment, hi haurà qui també haurà tret alguna entrada via soci de l'Espanyol, el que, insistim, menors de 14 anys, però estic convençut que igual sense arribar a precedents més propers, com el desplaçament a Olot, es tornarà a viure un bon ambient de seguidors arlequinats a les grades, entre cometes, de la ciutat esportiva Dani Harkey.
Hi ha una... Home,
hi agrada, sí, però hi ha moltes imatges també d'afició que sempre s'ha col·locat darrere la porteria, ho hem vist en els últims anys.
A 7:15, l'inici de partit, a les 6 de la tarda l'inici del Sabadell en joc. Ara tiro de memòria, diria que en tot el 2020 és la primera vegada que el Sabadell afronta un partit sense ser el líder. Sí. Va perdre el lideratge la setmana passada i, per tant, primera jornada del nou any, evidentment també de la segona volta, que el Centre d'Esports no arriba primer.
Sí, comptes ràpids. Al final aquí el Sabadell va acabar la primera volta com a líder, era el primer partit del 2020, per tant, sí, primera jornada en la qual l'equip d'Antoni Hidalgo en aquest 2020 no comença aquesta 28a jornada ja com a líder del grup tercer de la segona divisió B. Una situació nova, una situació donada pels dos últims empats contra l'Olot i el Llagostera, després que l'equip d'Antoni Hidalgo es posés per davant en el marcador, i a aquesta qüestió ha fet referència també a Antoni Hidalgo, al fet d'afrontar a partir d'ara els partits, o aquest partit, si més no, el més proper, sabent que el Castellón està per sobre a la classificació. Diu Hidalgo que res ha canviat pel fet de ser primers, ara ser segons, que segueixen com sempre i és el moment d'estar preparats, i sobretot missatge a la parròquia: no hem de ser pessimistes.
Vas dir que era aquests mesos a gener i febrer eren molt importants per sumar tot el que poguéssim, perquè hi ha moments difícils, però ara estan en un moment que has d'estar preparat. Si vols continuar a dalt, saps que has de sumar punts, que has de guanyar partits, però que hem fet un gran treball, ho continuarem fent, però tothom, ara no podem ser pessimistes perquè hem perdut el lideratge, no? Estem en una situació molt bona, amb un grup d'equips que estem més o menys tots al mateix nivell, i hem de competir, guanyar partits, i això passa per estar preparat per situacions durant els partits.
Doncs està preparats, diu Antonio Hidalgo, que avui ha fet molta insistència a aquesta recepta de persistir, de continuar amb aquesta idea, de continuar amb la mateixa manera de fer respecte a les últimes jornades, per molt que ara deia, per qüestió de 2-3 centímetres, la pilota piqui al pal i no vulgui entrar, o al revés, o de molt poc els rivals estiguin veient porteria.
Sí, al final ell ha insistit que l'equip segueix treballant com sempre, i això al final ho ha demostrat també les sensacions. Ara parlarem també de sensacions, però ahir escoltàvem a l'Hotel Suís una frase de Manu Lanzarote, molt clar també al barceloní, dient que ara queden 11 jornades i és el tram decisiu de la temporada.
La setmana que ve el Sabadell entrarà en l'últim quart de la competició. Només quedaran 10 jornades, comptant la de la setmana vinent contra el Barcelona B, de diumenge a les 7 de la tarda a la nova Creu Alta. Per tant, els comptes són ben fàcils, no? Durant el partit contra el Barcelona B s'entra l'últim quart de competició i estarem creuant l'Equador de la segona volta. Per tant, moment decisiu i qui sap si moment d'allò que es diu sempre, d'angoixes pels que estan a baix, de pressió, d'estar allà jugant a les garrofes... Sí, sí. Clar, al final, estic una mica, i ara faig un petit spoiler del que escoltarem d'aquí uns segons, amb Antonio Hidalgo. No, el futbol ja té aquesta part implícita de la pressió, perquè és molt estrany que arribi un final de temporada faltant tantes jornades com passa ara i no t'estiguis jugant alguna cosa... Sigui per dalt, sigui per baix, sigui per la Copa, sempre hi ha aquest punt de pressió, no?
Sí, Lanza va dir, en paraules textuals, que era el moment de saber de quina pasta estava fet l'equip en aquestes últimes 11 jornades, perquè, evidentment, ha jugat totes les garrofes. A partir d'aquí, li hem preguntat també a Antonio Hidalgo si, evidentment, cada equip li dona la màxima importància al partit que té el diumenge, sigui al setembre, sigui al febrer. Segurament, a la cinquena jornada no mires tant la classificació com la mires ara la jornada ja 28. I li hem preguntat a Antonio Hidalgo si això pot afegir un punt extra de pressió. Això és el que ha dit el de Canovelles.
Pressió teníem l'any passat. És així? Pressió, ara tenim la bona, la que tothom vol. Està clar que si volem estar allà dalt hem de guanyar partits. No en queda una altra, però si això és pressió, però és que tenim pressió sempre per ser millors, per competir molt bé, però això va de guanyar partits. Però no és una pressió, no és res, és això que és el futbol i que, bueno, vas fent, ja, però ara has de continuar guanyant, has de continuar competint, i això serà així fins al final, però... No sé si d'una pasta o una altra, però això és una bendita pressió.
Doncs això, no? Que no sap si és d'una pasta o d'una altra, però que al final, per pressió, quan estava l'equip a la zona baixa l'any passat,
sí.
Amb l'aigua al coll, amb l'aigua al coll, en el cas d'Antoni Hidalgo arribant només faltant 7 jornades pel final, i amb aquella sensació de dir, no puc ensopegar, perquè com ensopegui me'n vaig directament a tercera divisió.
Ara m'ha vingut un record de les sensacions que tenia fa tot just un any, quan l'equip estava més a prop de tercera, que no pas de segona B. I...
Doncs encara quedava el pitjor, eh?
Sí,
encara això, quedava el tram final, eh?
Per això, toquem fusta, que les coses segueixin així, acabi com acabi aquesta temporada. Parlem una mica del rival també, si et sembla, Adri, d'aquest Espanyol B.
L'equip de les ratxes, deies tu,
sí,
ahir, aquí a l'Hotel Suís.
Sí, sens dubte, eh? 7 victòries consecutives fa no gaire, de la 12a a la 18a jornada. Crec que va empatar un partit, va guanyar un altre.
Va empatar un partit, va anar a Andorra i va guanyar crec que
0-3.
I des d'aquell 0-3 que no ha tornat a guanyar.
Correcte, són 7 partits sense guanyar. Va espiar, de fet, Antoni Hidalgo en directe, l'Espanyol B, ho ha confessat a la roda de premsa. Ha dit també que després de l'1-2 l'Olot ja va ser molt superior, l'Espanyol B va cometre moltes errades a aquest partit que va acabar amb 1-5, però el de sempre, quan ens enfrontem un filial.
Hi ha una del porter que és clamorosa, sí, en un dels gols.
La de l'1-2, diria. Que és,
sí, és el moment decisiu.
Agafa la pilota a la línia, el porter, i la deixa.
Sí, se li escapa i al final li dona amb ella en safata.
Bé, en qualsevol cas, com mateix argument, sempre que ens trobem davant un filial són jugadors... irregulars en cert punts de la temporada, però talentosos a parts iguals. I sobre el Sabadell, no? Sobre aquesta continuïtat que se li pot donar, sobretot a les sensacions, no? L'equip està transmetent molt bones sensacions en les últimes jornades. A nivell de punts, no tant, perquè són 5 dels últims 15, amb aquests dos empats que han deixat un regust agradolç, perquè contra el Llagostera es va jugar molt bé, es van generar moltes ocasions, i el rival amb una te la va fer, i l'Olot et va empatar en el minut 92, en un partit que jugaves contra un dels rivals més en forma i en un dels escenaris més complicats. Ha fet insistència també Hidalgo en això, no? Que s'ha de tancar aquesta aixeta dels gols en contra de les últimes jornades i intentar sortir d'aquest punt en què l'equip a la mínima surt castigat.
Si analitzes com arriben els gols i la quantitat d'ocasions que té el rival, doncs segurament que són menys de les que eren abans. El que passa que abans la pilota no entrava pel rival i ara el rival fa gol amb més facilitat, si ho volem dir. Abans la pilota anava 10 centímetres més avall i ara la pilota s'estavella al travesser.
Doncs coses del futbol, i és veritat, no?, que en les últimes jornades no ha canviat massa la proposta del Centre d'Esport Sabadell, però sí que és veritat que aquests dos empats han fet una mica frenar la dinàmica que portava l'equip, la velocitat de creuer que portava fins aleshores aquest Centre d'Esport Sabadell. Per acabar, sense novetats, clar, no tenim convocatòries.
No hi haurà convocatòria avui.
Per tant, no podem saber la llista definitiva d'Antoni Hidalgo per aquest compromís. Insistim que no es juga diumenge, sinó demà mateix, però la principal novetat en el més menys, en les altes i les baixes, és el canvi de cromos. Ever Pena, que estava sancionat, tornarà. i caurà d'aquesta llista, malauradament, durant el pròxim mes de competició, com a mínim, Néstor Querol.
També és cert que, sent un desplaçament tan curt, el més normal és que se citin els jugadors també allà directament a la ciutat esportiva de Nijarque, però ens hem d'anar fent la idea. Ja ho vam dir fa unes setmanes, que a partir d'ara no hi ha llista de convocats, com deies, Adri. Un simple canvi de cromos, Néstor Querol per Ever Pena. Simple o no tan simple, perquè al final estem parlant que en les últimes jornades el Centre d'Esports Sabadell ha hagut de jugar amb dretans reconvertits a carrilers esquerrans o a laterals esquerrans, bé sigui Òscar Rubio, que ja va dir en roda de premsa.
Sí, ho vam parlar abans d'ahir.
Sí, que no li era aliena aquesta situació, bé sigui també Aitor Pascual. Torna Ever Pena, que ja fa net, recordem que arrossegava 4 targetes grogues de la seva època al Badajoz, i per Antoni Hidalgo també important comptar, sense, ja que no tenim disponible Josu Ozcoidi lesionat, comptar amb un esquerrà jugant pel carril esquerre.
Tenir un jugador esquerrà a l'esquerra pues, facilita molt les coses pel perfil, sobretot. El dia de l'Orihuela va jugar l'Òscar, van fer un gran partit, l'altre dia va jugar el Pascu i vam estar també molt bé, o sigui que aquestes situacions les hem pogut solventar. Esperem que ara recuperem aquesta setmana l'Ever, esperem que el Josu no trigui molt a tornar, i amb aquesta situació pues, segurament tindrem més opcions.
Doncs més opcions que tindrà Antonio Hidalgo amb la recuperació d'Ever Pena. Veurem si això implica també canvi de dibuix o no. En els últims dos partits a la Nova Creu Alta, amb només dos centrals, amb quatre al darrere, fora de casa contra l'Olot en l'últim desplaçament sense anar més lluny, amb la tradicional formació d'Antonio Hidalgo quan té la pilota, amb tres al darrere i dos carrils una mica més profuns.
Sí, s'ha de recordar que Adri Cuevas va jugar ja uns minuts contra el Llagostera, per tant hauria d'estar ja en disposició de ser titular contra l'Espanyol B. Veurem que acaba...
I Aleix Coc, que va entrar a la convocatòria
també.
Ja.
També.
Sí, que recuperen peces.
Veurem també aquí el dibuix, serà interessant perquè, com diem, tots els centrals ja disponibles, migcampistes també a ple rendiment, i ara, simplement, amb aquesta baixa de Néstor Querol, veurem també si el triat a la mitja punta Boniquet, si Boris també pot tenir aquesta opció titular. Bé, vaja, moltes més variants sobre la taula d'Antonio Hidalgo que no pas ara fa unes setmanes, que és l'important.
Per cert, missatge intern que rebia de cara a la setmana vinent, tindrem temps per parlar, però el Barça, bé, per aquesta jornada...
Ho signo, eh?
Deixarà de convocar Ansu Fati, que això ja és més normal, Riqui Puig i el sabadellenc Àlex Collado, perquè van amb la primera plantilla. Per tant, aquesta plaga de lesions al primer equip afecta el filial. La setmana vinent ha de venir aquí la Nova Creu Alta al conjunt barcelonista.
S'haurà de veure si juga el primer equip també el diumenge del Barça. Seria interessant, eh?
Ves buscant, tindrem temps. Anem a parlar de l'Espanyol i centrar-nos en el que toca. Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís.
Demà, que no diumenge, a 6:45 de la tarda, arrencarà aquest partit a la ciutat esportiva Nijarque, aquest enfrontament entre el filial del Reial Club Deportiu Espanyol i el Centre d'Esports Sabadell. Saludem al tècnic del conjunt perico, José Aurelio Gay. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. Què tal?
Veniu d'una derrota a casa per 1-5, que suposo que per contundència ha fet mal. Hem d'esperar un Espanyol bé especialment ferit en aquest partit, amb aquestes ganes extra d'oblidar aquesta última patacada?
Sí, hombre, yo espero que sí, que evidentemente es un resultado muy contundente que te hace daño, no solo son 3 puntos, sino que te daña un poquito más en tu orgullo, y yo espero un equipo pues herido y que quiera demostrar a su público que somos mejor equipo que el que demostramos la semana pasada.
Ahir parlàvem d'estadístiques, de ratxes aquí al programa, i dèiem que sou l'equip que més ha marcat, que més ha accentuat aquestes ratxes, no? Heu estat capaços, en qüestió d'unes setmanes, enllaçar una dinàmica brutal, espectacular, de 7 victòries seguides, i, en canvi, després de la victòria a Andorra, ho comentàvem ara també, 7 jornades consecutives sense guanyar. Com s'explica això? Això és qüestió d'allò que es diu sempre dels filials del punt d'inexperiència, de joventut, o com t'ho expliques?
Bueno, no tiene explicación, son cosas que ocurren en el fútbol. Y a mí ya me ocurrió en otro equipo, por el Pontevedra, en segunda división B también, lo mismo, 7 victorias seguidas y los siguientes 6 partidos no pudimos ganarlos. Es una cosa extraña que no tiene mucha explicación, y tenemos que esta misma semana romper esa mala racha en la que entramos hace semanas, no de juego, porque la verdad que en algunos momentos el equipo ha tenido partidos francamente buenos, o al menos de igualdad con el rival, pero no hemos sido capaces de solventarlos con victoria, y en algún momento tiene que llegar, porque el equipo no está hundido, ni muchísimo menos.
Si mirem, de fet, la classificació, l'Espanyol B és 8è, 39 punts, a 7 de la part alta de la taula. Sou a temps encara de reenganxar-vos.
Sí, sí, exactamente. Estamos ahí todavía y es el momento. Quedan 11 partidos, todavía 33 puntos en juego. Son muchísimos, pero tenemos que cambiar la dinámica ya, pues son muchas semanas sin poder ganar. Y en algunos momentos lo hemos merecido, en otros no, es cierto. Pero tiene que llegar la victoria y tiene que ser esta semana.
Començava preguntant-te una cosa similar. En el cas del Sabadell, arribarà demà la Dani Jarque després de dos empats i sobretot d'haver perdut el lideratge per primer cop en tres mesos. L'esperes també amb aquest punt especialment dolgut per aquesta qüestió, per haver perdut la primera plaça?
Sí, sí, yo espero también que el Sabadell, que ha sido, creo que ha sido el equipo que más tiempo ha estado en la plaza, evidentemente después de que el Castellón le ha pasado por delante, que era por lo menos discutirle esa primera posición, y esperamos un rival muy fuerte. Ha sido uno de los mejores equipos hasta el momento del grupo, ha jugado un fútbol con un estilo muy definido y es un equipo muy sólido, con muy buen manejo después de la pelota, o sea, un equipo muy completo. Jo espero el millor Sabadell possible.
De fet, clar, és veritat que veniu de perdre 1-5 contra l'Olot, però si només mirem els vostres partits fora de casa, el Sabadell és l'únic que ha estat capaç de fer-vos 3 gols.
Sí, sí, nosotros somos un equipo que está rindiendo bastante bien fuera de casa hasta hace 3 o 4 semanas y aún perdiendo, como nos pasó en Castellón hace poco, o en Cornellà, que perdimos por la mínima y sin merecerlo, éramos un equipo solvente fuera de casa. Sin embargo, bueno, pues los resultados no se están dando y en casa estamos tropezando demasiado.
Una pregunta també clàssica les últimes setmanes pels entrenadors rivals del Sabadell. Hidalgo, ara ho dèiem, ha sortit amb dos centrals a casa contra l'Orihuela, contra el Llagostera, acostuma a jugar amb tres de normal, com ara Olot en l'últim desplaçament. Ha anat variant l'alineació també fins i tot en quant a figures pel tema de les baixes que ha tingut les últimes setmanes. Tu esperes un Sabadell que demà surti amb tres centrals, una mica amb el sant i senya del que és la idea d'Hidalgo aquesta temporada, o repetint la fórmula de la setmana passada?
Bueno, el Sabadell, yo todas las veces que lo he visto, haya empezado con cuatro atrás o con cinco, siempre hace salida de tres. O sea, o mete un medio centro si está con dos centrales, o mete tres centrales, o sea que su estilo de juego está bastante definido más allá de que juegue con cuatro atrás o juegue con cinco. O sea, esperamos que su salida sea de tres, bien con dos centrales y un medio centro que se incruste ahí, o con tres centrales. Yo creo que es un poco lo que van a hacer, con dos carrileros largos, con gente por dentro que juega muy bien y con gente muy solvente arriba, claro.
Acabo preguntant-te per una paraula que als periodistes ens agrada molt preguntar per ella, sobretot quan arriba el tram final de la Lliga, i és la pressió. Avui preguntàvem precisament per aquesta qüestió el teu Mola, que la banqueta arlequinada s'entrarà després d'aquest partit en l'últim quart de competició i, per tant, és l'hora de decidir tot a la classificació. Això, des de dins, un quan està competint, ho nota, allò de dir m'estic quedant sense marge si vull arribar a la part alta, o al revés, tinc la pressió de mantenir-me en aquesta zona alta en les últimes jornades. El jugador juga fins i tot un pèl més tensionat o més pressionat?
Sí, sí, cuando se va acercando, cuando entras en la recta final del campeonato, los últimos 7-8 jornadas, cuando llegas a cerca de la jornada 30, todos los jugadores saben que es la recta final, que tienes que llegar bien posicionado y evidentemente que se siente algo más de presión. Y hay equipos, por su experiencia y por los jugadores que tienen, que lo toleran mejor, lo llevan mejor. Y hay también equipos jóvenes, equipos filiales, que bueno, que tampoco se preocupa mucho como por su juventud, por su inexperiencia, tampoco se dan cuenta que están jugando los momentos decisivos de la liga y no se presionan, pero sí que es verdad que ahora llegan los momentos de ver los que son capaces de mantenerse ahí arriba o te da vértigo y empiezas a bajar posiciones.
Doncs la veritat és que dona gust poder parlar una estona amb un exjugador en el seu dia. Ja ho comentàvem ara fa uns quants mesos a la primera volta que la nova Creu Alta et guardava records especials, José Aurelio, de la teva etapa al Castilla. De fet, crec que amb l'Espanyol sí. Vas marcar contra el Sabadell, diria, amb la samarreta de l'Espanyol.
Sí, però en Sarrià, pues.
Correcte, no, correcte. No a la nova Creu Alta, sinó a Sarrià. Sí. Però vaja, el que dèiem, que dona gust parlar amb un exjugador de primera divisió i sobretot amb un entrenador d'un filial d'un equip de primera, que això ja ho dic jo, podríem prendre nota d'altres entitats, que no és tan difícil poder xerrar una estona de futbol amb vosaltres. José Aurelio Gay, moltes gràcies i ens veiem demà allà a la Ciutat Esportiva. Una abraçada.
Gràcies, una abraçada. Adéu.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
José Aurelio Gay, segur que alguns de vosaltres el teníeu en cromos en el seu dia, ex del Castilla, ex també de l'Espanyol a la primera plantilla i des de fa ja un temps el tècnic d'aquest filial perico, que la veritat és que més enllà de les irregularitats està signant una bona campanya en aquesta lliga, en aquest grup 3 de segona divisió B. És divendres 6 de març del 2020. Avui no tenim a l'Helena, a la companya que de normal posa veu a les estadístiques i que, com dèiem abans, avui és el seu aniversari, però amb el nostre estudiant en pràctiques, amb el Pol Prats, repassarem també les quatre xifres imprescindibles de la prèvia d'un partit del Centre d'Esport Sabadell. En aquest cas toca visitar un terreny de joc que la veritat és que no guardem massa bon record, així en línies generals, d'aquella ciutat esportiva Dani Jarque. Aquestes són les estadístiques imprescindibles en la prèvia de l'Espanyol B Sabadell, amb la signatura del Pau Vituri i la veu del Pol Prats.
En qüestió de 6 jornades, l'Espanyol B ha passat de ser candidat a liderar el tercer grup de la segona B a quedar-se despenjat de la lluita pel play-off d'ascens. Com vam explicar ahir a l'Hotel Suís, el filial perico ha estat l'únic equip capaç de guanyar 7 partits consecutius enguany, però ara encadena 7 jornades seguides sense sumar de 3 en 3. El balanç, de fet, és de 3 punts dels últims 21 en joc. A la 21a jornada, l'equip de José Aurelio Gay era segon per darrere del Sabadell. Ara és 8è a 7 punts del quart classificat i a 10 del conjunt arlequinat. Punt a favor d'aquest Espanyol B, amb 40 gols marcats, compta amb el millor atac del grup. El Centre d'Esports, amb 36, no està gaire lluny en aquest sentit. La principal diferència es troba en l'aspecte defensiu. Mentre els homes d'Hidalgo només han rebut 21 gols en contra, el filial blanc i blau n'han encaixat 35. Per fer-nos una idea, només empitjoren aquesta xifra el Nàstic, amb 36, el Prat, amb 39 i l'Orihuela, amb 45. Curiositat al voltant del tècnic de l'Espanyol B, com el mateix Gay va explicar a la primera volta, va estar a punt de debutar a la nova Creu Alta com a jugador professional al Real Madrid Castilla l'any 1984. Com a local s'ha enfrontat dues vegades al Sabadell, la primera aquella mateixa temporada en un partit que va acabar en empat a un i la segona 5 anys més tard també a segona divisió, però en aquest cas com a jugador del primer equip de l'Espanyol. L'enfrontament disputat a Sarrià va acabar amb triomf blanc i blau per 3-0 i Gay va arrodonir la golejada en temps de bescompte. Els precedents històrics a territori del filial perico no són gens favorables al Centre d'Esports. En Lliga s'han vist les cares 14 vegades, amb un balanç de 10 victòries locals, 2 empats i només 2 victòries arlequinades. Totes dues per 1-2 i totes dues, curiositat, l'any 2003, l'una al gener i l'altra al desembre. El Sabadell ha patit golejades contundents contra l'Espanyol B, com ara el 6-1 de la temporada 2001-2002, la posterior a l'any del play-off, o també els 2-3-0 amb els quals s'han saldat les últimes dues visites arlequinades a la Dani Jarque. En total, 33 gols rebuts en 14 partits, una mitjana de 2,35 per enfrontament. I insistim, en Lliga, el conjunt arlequinat fa gairebé 10 anys que no marca el camp del filial perico. L'últim gol, el 25 d'abril del 2010, el va fer l'últim comentarista del Sabadell en joc, Jaume Berlanga. I acabem amb l'àrbitre, un dels clàssics de la categoria. Es tracta del valencià Sergio Escriche Guzmán, que demà, dia de partit, complirà 31 anys. En total, té 7 precedents amb el Sabadell i l'Espanyol B, i cap dels dos equips ha perdut amb aquest col·legiat. Amb el conjunt arlequinat són 5 precedents, 4 a la Nova Creu Alta i el 0-2 de Llagostera, en què va marcar Alessana Mané. Al Temple, el balanç és d'un triomf contra l'Olot fa 4 anys i 3 empats, l'últim el dia de l'aiguat de la temporada passada contra el Badalona. El filial perico l'ha arbitrat 2 cops a domicili i tots dos al curs passat, un 1-3 al camp del conjunt escapulat i un 1-1 a Ejea de los Caballeros. El seu balanç és de 5,71 grogues per partit i pel que fa a les vermelles només n'ha mostrat 6 en els 6 anys que porta a segona B.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Escriche Guzmán, l'àrbitre que impartirà justícia demà. Cap derrota arlequinada, cap derrota perica amb el valencià com a àrbitre. Un Espanyol B Sabadell que, com veieu, no ens guarda massa bons records. Com dèiem, només dues victòries arlequinades a l'any 2003, les dues per 1-2, però ni que sigui per aferrar-nos una miqueta a alguna cosa de manera més recent. En l'últim amistós de fa un any i mig, podríem dir, de la pretemporada, el Sabadell ja va guanyar per 1-2 precisament allà i, per tant, alguns dels els jugadors que demà jugaran aquest enfrontament sí que saben el que és guanyar, encara que sigui un amistós, un partit. Multitud d'anècdotes que ens deixa sempre la visita a la Dani Jarque, per exemple, em ve ara al cap l'estrena com a sènior d'un jugador sabadellenc, Cristian Tello, amb la samarreta de l'Espanyol B, en un Espanyol B Sabadell de fa ja alguna que altra temporada, d'aquí va marxar directament cap al Barça, i segur que la de demà també la recordarem. Amb el pas del temps, tant de bo que sigui amb una nova victòria arlequinada. A 7:15 de la tarda, l'enfrontament. A les 6 en punt, l'inici del Sabadell en joc. Podreu escoltar el partit, com sempre, aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell. Un minutet, no arriba encara, per sobre de 3:15 de la tarda, hem creuat ja l'equador del programa. Petita pausa per la publicitat i a la tornada hem de parlar del Sabadell Nord, que després de 3 setmanes sense competir, torna a la Lliga, a la primera catalana, i a més, ni més ni menys que ho fa, rebent el degà del futbol català, rebent el Palamós, diumenge a Can Uriac.
Comença el cap de setmana amb ritme a Ràdio Sabadell.
Molt bona, sóc Antoni González i cada divendres i dissabte nit us convido a escoltar Vitamina Dance, el programa de música electrònica de la 94.6. A partir de les 9 de la nit, novetats musicals, agenda sobre l'oci nocturn, entrevistes i sessions a càrrec dels nostres DJs convidats.
Vitamina Live Session.
2 hores de música electrònica non-stop.
Vitamina.
La teva píndola de ritme.
La teva píndola de ritme.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell. Sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I 3 feines, 2 cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, rematem el món del futbol amb el grup primer de primera catalana. Com dèiem, 3 setmanes després, el Sabadell Nord tornarà a jugar partit de Lliga. El conjunt de Can Uriac reprendrà la competició, arrossegant una ratxa de 5 partits sense guanyar. Revertir la dinàmica serà, la veritat, una fita complicada, tenint en compte que el rival de diumenge serà el degà del futbol català, un històric com el Palamós, que és el quart classificat. Els empordanesos lluiten pel segon lloc, que tenen només un puntet i que dona accés a jugar al play-off. Els arlequinats, en canvi, són onzens, amb 2 punts de marge respecte al perill. Carlos Silva, un dels homes de referència de la plantilla sabadellenca, assumeix que treure els 3 punts serà tot un repte contra un rival com el Palamós.
Será un partido muy complicado, lo sabemos todos. Bueno, cada semana ya vemos cómo está la liga. Cada semana son partidos muy complicados. Ya vimos hace 2 semanas el Paris le gana al Vic. Son partidos muy, muy disputados, una categoría muy difícil. Y ya sabemos que Palamón histórico de estar siempre en segunda, tercera división. Y nada, intentaremos trabajar con la máxima ilusión de ganarle y así sacamos los 3 puntos por fin en casa.
Parlàvem de la ratxa del Sabadell Nord, 5 jornades seguides sense guanyar. L'últim cop, a més, va ser a domicili. Per tant, l'equip de Quico Díaz no guanya davant la seva gent, el municipal de Can Uriac, des de fa més de 3 mesos. El Palamós, en canvi, només ha perdut un cop en les últimes 8 jornades i compta amb el segon millor atac de tot el grup, només per darrere del líder de l'intractable Girona B, encara invicta. El pitxitxe dels palamosins, amb 9 dianes, és Dani Muela, ex dels de Can Uriac. De seguida el salut, però abans, així en parlar. Quico Díaz, el tècnic dels sabadellencs.
El regreso del hijo pródigo, ¿no?
chico que el año pasado nos dio un rendimiento brutal, que este año le está dando el mismo rendimiento a Palamós, un chico que venía de campeonatos anteriores que no le había ido bien y aquí le volvimos a sacar lo mejor de él y este año Palamós se está aprovechando. Me alegro mucho, mucho que esté metiendo goles y que esté ayudando a ese equipo. Y mira, nosotros al no poder competir con estos equipos en el tema económico, pues lo que tenemos que hacer es ser un la pedrera de todos los equipos.
El Sabadell Nord Palamós, jornada 23 de Primera Catalana, arrencarà diumenge a 12:45 del migdia i, com escoltàveu ara, segur serà un partit especial per ell, pel sabadellenc Dani Muela, el fill que torna a casa, deia ara el Quico Díaz. Com estàs, Dani? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Bones paraules, del míster cap a tu.
Sí, sí, muy buenas palabras. Un orgullo que juntamos como Quico Díaz habla siempre bien de mí y la verdad que muy orgulloso.
A menys de 48 hores pel partit que queden, nervis per allò de tornar a casa? Potser, si preguntem a la plantilla del Palamós, el més nerviós o qui considera més especial una visita a un terreny de joc humil com és el de Can Oriach, sense cap mena de dubte, tu.
Sí, la verdad que tengo muchas ganas de volver a casa. Sí que es verdad que tengo ese nerviosillo de, joder, volver a casa y ver a compañeros, exaficionados, cuerpo técnico. Es un partido muy especial. Y no, pero la verdad es que estoy muy contento de volver y a ver cómo va el partido.
Et pregunto com t'estan anant les coses per allà pel Degà. Pichichi, de moment, del que portem de Lliga amb 9 dianes. Suposo que satisfet, no?, amb com t'estan sortint les coses.
Sí, la verdad es que muy contento. Muy contento de cómo está yendo la temporada. Bueno, sí, llevo 9 goles, pero bueno, lo importante es ayudar al equipo, ya sea en goles, en trabajo, y ya está. Lo importante es conseguir el objetivo que queda en esta segunda posición y ayudar al equipo en todo lo que sea.
Sou a només un puntet del segon classificat. Clar, l'objectiu d'un històric com aquest, com el Degà del futbol català, ha de ser tornar com abans millor a tercera, no?
Sí, el objetivo es ese. Ya que primero no podemos quedar porque está el Girona que juega en otra liga. Pero bueno, ya te digo, el objetivo que queda es quedar segundos y hacer la promoción a tercera, que es el objetivo que se marcó al principio de temporada.
Està maca, per això la part alta, Dani, perquè, com dius, traient el Girona B, que està en una altra òrbita, en el play-off ara mateix, Fundació Esportiva Grama, 39 punts i un per sota, Vic, vosaltres i Manlleu amb triple empat, o sigui, 4 equips en un punt.
Sí, está la cosa muy igualada. También está Mataró por ahí, si no me equivoco. Y bueno, nosotros queremos llegar con opciones a las últimas jornadas y a ver si podemos conseguir el objetivo. Lo importante es llegar a las últimas jornadas con opciones y ya se verá. Si tiene que ser para nosotros será, y si no, pues bueno, lo habremos intentado hasta el final y ya está.
En el dia a dia d'entrenaments d'allà del Palamós, els companys, els entrenadors, etc., et pregunten allò de és més difícil jugar contra el Sabadell Nord, per exemple, a Can Oriach, que no pas al municipal de Palamós? Notes, no?, que ets, entre cometes, l'espia?
Bueno, me han preguntado el tema del campo, que como es más pequeño, se artificial. Saben que Sabadell Nord es un equipo que, sobre todo en casa, compite mucho y que son muy intensos. Luego también saben que la afición aprieta y bueno, saben que es un equipo muy humilde de barrio y nosotros, ya te digo, iremos con la misma ilusión que vamos a cada partido, con nuestra humildad y a intentar conseguir los 3 puntos, que es lo que realmente queremos.
Com qui no vol la cosa, el Sabadell Nord, 3 setmanes sense jugar entre l'aturada de Carnaval, la retirada del Reus. Això creus que pot afectar? O sigui, tothom ha d'aturar en un moment o altre l'activitat per la retirada del Reus, però que coincideixi tota la vegada pot afectar?
Bueno, puede afectar porque 3 semanas sin competir es un poco complicado. Pero bueno, no, yo creo que no tendrán problemas, saldrán a hacer su partido como siempre hacen y nosotros esperamos un Sabadell Nord fuerte en casa y que nos va a poner las cosas muy, muy, muy difíciles.
La pregunta tópica, si el fill pròdig que deia ara Quico Díaz marca, ¿hi ha celebració o no?
No, yo por respeto no celebraré el gol si tengo la oportunidad de marcar, más que nada porque es un club que le tengo mucho cariño, que siempre llevaré en mi corazón, porque bueno, me han tratado muy bien y he estado muy a gusto el año que estaba ahí. Y si tengo la oportunidad de marcar el gol, no lo celebraré.
Doncs s'agrairà. Bon gest per part del Dani Muela. La última, hem parlat molt del Palamós, d'aquesta gran situació que teniu a la taula. El Sabadell Nord, zona mitjana, després d'aquesta aturada, reprendrà la competició 2 punts per sobre del descens. Pronostiques, coneixent com coneixes la casa, el cos tècnic, els jugadors, etc., un final de temporada de patiment o de tranquil·litat a Can Uriac?
Yo creo que estarán tranquilos de a final de temporada. Yo creo que se salvarán muy bien y yo creo que no tendrán problema de estar tranquilos. O sea, yo conozco bien ese club y conozco a Quico Díaz y sé que no tendrán problema.
Doncs tant de bo que sí, i m'entendràs ara, Dani, que hi hagi sort, però a partir de les 2 del migdia de diumenge. Dani Muela, davanter sabadellenc, ara el degà del futbol català, el pitxitxi del Palamós i la temporada passada a Can Uriac, al Sabadell Nord. Ens veiem diumenge, una abraçada, cuida't.
Vinga, un abraço, adeu.
Derecho a ser más friki que otro friki.
Éramos pichos rarísimos.
¡Moe, moe, kiu!
¿Pero por qué hablas de estas mierdas? Estos libros deberían estar quemados.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Segueix-nos a les xarxes socials Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció a Ràdio Sabadell.
És perfecte.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La cobla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell. L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Disset minuts, mal comptats, i arribem a les 3 de la tarda en directe a l'Hotel Suís. Obrim bloc poliesportiu, hem de parlar de bàsquet, hem de parlar de duatló, d'atletisme i també de waterpolo, perquè passada la Copa del Rei, demà tornarà a haver-hi derbi a Canllong. No serà femení, després del creuament de publicacions i de retrets a les xarxes socials posterior a la gran final de Copa de la Reina. Serà la reedició de les semifinals de dissabte de la setmana passada, quan el Terrassa va eliminar l'Estrelpool masculí. Després els agarencs perdrien clarament la final davant del gran favorit, l'Atlètic Barceloneta, i fins i tot han tingut compromís a Europa a la Champions. Anem a saber l'última hora de l'equip de Quim Colet, d'aquest Estrelpool Club Natació Sabadell. Borja Fenoy, waterpolista del club, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Us torneu a veure les cares una setmana després. Entén-me, amb el bon sentit de la paraula, però ganes de revenja esportiva?
Doncs sí, la veritat és que sí, que portem la primera volta ja no va sortir com nosaltres volíem, i per una setmana la Copa del Rei tampoc va sortir favorable per nosaltres, així que sí, anem amb ganes de revenja.
A més, és un tercer contra quart, només un punt de diferència, 31 del Terrassa, 30 del Sabadell, per tant a la classificació està tot obert.
Sí, la veritat és que sí, que estem molt a prop de la classificació i són 3 punts que són molt importants per nosaltres de cara a la classificació de la Lliga.
En l'apartat de les ganes que sempre hi ha en un Sabadell-Terrassa, hi ha més pel fet de l'eliminació a la Copa? Pesa més la rivalitat que hi ha per ser un derbi o per passar-los a la taula?
No, la veritat és que bueno, sempre un Sabadell-Terrassa és sinònim d'un partit molt, molt intens, molt important, però nosaltres el que anem és a jugar, a intentar guanyar els 3 punts, perquè, com t'he dit abans, la classificació a la Lliga per l'any següent a poder jugar a Europa és molt important per nosaltres.
Pensant en el duel, en el precedent de la setmana passada, de dissabte, semifinals de la Copa, és veritat que veníeu amb desgast d'haver jugat als quarts de final molt igualats, en el vostre cas a la tanda de penals contra el CNB el dia abans. És veritat que és un escenari diferent per allò de ser la Copa del Rei i no una jornada de Lliga Premat, però serveix com a precedent aquest partit o el preveus completament diferent?
Bueno, no, la veritat és que sí que podem prendre com precedent, ja que el tenim molt recent i hem de veure les coses bones i les coses dolentes que vam fer i les dolentes millorar-les i les bones fer-les millor encara.
L'equip de Dida Covacho, a més, ho dèiem abans, després de la Copa ha jugat també competició europea, derrota clara a Budapest. Penses que els pot afectar aquest cansament extra, el fet de viatjar, de jugar a Europa, competició entre setmana?
Bueno, potser sí que els hi pesa una mica més, encara que no dubto que el Terrassa vindrà amb totes les ganes i amb tota la il·lusió d'intentar guanyar.
En el vostre cas, Borja, després d'un inici d'any una mica estrany, sense jugar la primera jornada de la segona volta, després ja directament plat fort contra l'Atlètic Barceloneta, la Copa, etc. Ara ja ha tornat la rutina, no? Ha tornat la normalitat, heu agafat ja aquell to competitiu.
Sí, la veritat és que al començament és complicat perquè a més veníem d'un mes sense jugar partit i a sobre la primera jornada no jugàvem i després Barceloneta, com diu. La veritat és que sí que ara amb tanta rotació de partit ja agafes el to, que és l'interessant per l'equip i segurament que puguem donar-ho tot.
A nivell individual, a més, penso ara, per exemple, en el partit de Lliga a Mataró, estàs veient porteria amb facilitat en els últims partits.
Sí, bueno, però això, la faceta individual és més que res gràcies a l'equip. Al cap i a la fi, la faceta individual de cadascú surt un cop a algun partit, algú té més sort que uns altres, així que no, això és més gràcies a l'equip que cosa individual.
Acabo preguntant-te per com quedarà la cosa després d'aquest derbi. Després d'aquest partit quedaran només 6 partits de Lliga regular i un només contra un equip que estigui per sobre vostre com el CNB, com el Barcelona. En el cas del Terrassa, més, no seran 6, sinó 5 els partits que quedaran de Lliga regular. Pot ser, per tant, determinant el que passi demà a la classificació final de la Lliga, tenint en compte això, que després quedaran 5-6 partits només?
Sí, la veritat és que és un partit on amb dos equips ens juguem molt, els 3 punts aquests són vitals per tots dos, perquè com dius, els següents partits que queden són també complicats, però són a lo millor més factibles, exceptuant el CNB.
Doncs demà a les 2 serà aquest derbi a Can Llong, aquest Natació Sabadell, Natació Terrassa. Recordem, per cert, que la Lliga Premat Femenina a l'Estalpul no tornarà a jugar fins al dia 21, partidàs, això sí, la visita a la piscina del líder del Mataró. Borja Fenoy, waterpolista de l'Estalpul masculí, tota la sort del món. Demà en aquest compromís, en aquest derbi contra el Terrassa. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Més cites que ens deixarà l'esport local demà, en aquest cas en clau més individual que no pas col·lectiva. Es disputa demà a Punta Umbria, a Huelva, Terres Andaluses, l'europeu de duatló, i allà tindrem representació local. No serà el Sergi Parc. Sergi, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda. No, que ja saps que jo el tema curses...
No, t'anava a dir això, que mira que t'he proposat aquí en antena 18 curses diferents.
Com a mi, sí.
Diumenge, si vols, tens la cursa del Rodal, se m'escapa el riure, ja. Si vols fer 11 quilòmetres i mig, estigues atent després.
Et respondré el mateix que l'últim cop, estaré a Can Uriac donant suport al Sabadell Nord.
Però el partit és a 11:45 i la cursa a 10:00.
No,
se t'acaba de desmuntar tota la teoria. Si vols, movem fils i que et deixin una dutxa a Can Uriac i així ja estàs allà i pots rematar la feina. Vaja, que no anàvem a parlar de la faceta esportiva del Sergi Parc, sinó de la Marta Romance, que, com diem, l'atleta de la Joventut Atlètica Sabadell, estarà colze amb colze competint, podríem dir, amb les millors del continent amb la selecció espanyola, no, Sergi?
Sí, concretament, i obligada per la seva edat en categoria sub-23, però enguany correran alhora amb les elit i, per tant, a la duatleta local la tindrem ben mesclada amb les top del continent. En total hi haurà gairebé 1.000 atletes de 23 nacionalitats en el total de totes les modalitats que es disputaran durant el cap de setmana. En el cas de Romance, participarà en el duatló modalitat sprint, i això és 5 km corrent, 20 pedalant i 2,5 més a peu de nou en un escenari, Adri, que ja et pots imaginar, en una població costanera i amb aquest temps primaveral que tindrà Punta Umbria també, 21 graus de màxima es preveuen i un sol radiant. L'objectiu de l'atleta de la Jazz, Marta Romance, doncs aquest, ben ambiciós.
Una bona posició seria una medalla, però estan molt cares. Però bueno, s'ha de provar. I pues això, si fer una bona carrera progressiva, lluitar-la fins al final i si m'han guanyat, que em guanyin, però posar les coses difícils.
Doncs venent cara a la derrota, si és que ha d'arribar, a veure si aconsegueix aquest premi de la medalla, Sergi, que comentava la Marta. El que sí que és segur és que arriba ben rodada i preparada la Marta Romance. Recordem que aquí a Ràdio Sabadell van fer en antena l'última edició, de fet les últimes, però vaja, vaig a aquesta última del 2019, de la Cap d'Any Race, de la cursa de Cap d'Any el dia 31 de desembre a la ciutat, i el nom de Marta Romance va ser un dels que més va sonar en categoria femenina, una de les favorites a la victòria, i des d'aleshores, en qüestió de 2 mesos i una setmana, és un no parar, eh?
Sí, un no parar. De fet, com deies, en aquesta última edició de la Cap d'Any Race va ser segona, i des de llavors que l'hem tingut en un bon reguitzell de proves per Catalunya i també per Espanya. De fet, en una d'elles, Oviedo va aconseguir la classificació per aquest europeu de duatló.
Vaig fer la del Cap d'Any, que va ser com per mirar aviam com estava de forma, i després vaig fer un parell de duatlons a Catalunya i després vaig anar a Oviedo a buscar la classificació per aquest campionat i fa 2 setmanes vaig estar amb el meu equip al Prat Triatló al campionat de Catalunya de relleus, que vam aconseguir la primera posició, i la setmana passada vaig estar al Covendes competint també amb el Prat Triatló, que és el meu equip, i el diumenge vam fer el relleu mixtes, que amb el meu equip vam fer tercers d'Espanya.
Doncs a veure com li van les coses aquest cap de setmana. Avui a la tarda, Adri, cerimònia d'inauguració a Punta Umbria, i demà a 4:45 es donarà el tret de sortida al duatló femení categoria elit i sub-23 d'aquest europeu.
Per tant, coincidint pràcticament al final amb el Sabadell en joc, estarem ben atents al que faci la Marta a Terres Andaluses. De debò que no t'animes, eh?
De debò.
Pau Vituri, servidor, estarem allà diumenge fent la cursa del Rodal, per si de cas vés escoltant els detalls. Gràcies, Sergi Parc. Fins ara.
Fins ara, Adri.
La 9a edició serà en concret la de demà passat de la cursa del Rodal. Diumenge serà una edició especial. Per això, d'aquesta cursa no tindrà la sortida i l'arribada com estava previst i com era habitual a Sant Oleguer, a l'estadi Josep Molins, sinó al costat de la fàbrica Buixó, al pont penjat del riu Ripoll. El traçat, com ja us vam explicar fa setmanes, no serà, per tant, el que estava previst en un primer moment, de 15 quilòmetres, sinó de gairebé 11,5. No arriba per pocs metres a l'11,5 per culpa de les esllavissades que hi ha al voral del riu en diferents zones i que ha obligat a l'organització a canviar una miqueta el que eren els plans inicials. Un dels organitzadors, l'Àngel Vinyeta, explica que aquest fet no ha alterat massa el ritme d'inscripcions que tenien previst.
El ritme d'inscripcions està mantenint el ritme habitual, estem ja a vora dels 200 inscrits, és una cursa que sempre se'ns està movent entre 200 i 300 inscrits, i bé, tot amb la variació del recorregut, hem de dir que estem contents amb la resposta. La gent continua sent fidel a la cursa del Rodal, i com que els 5 quilòmetres íntegres que van pel bosc de Togores no s'han tocat, estan com sempre, que és la part més maca amb diferència, la gent li agrada córrer pel Rodal de Sabadell.
El recorregut serà circular, com dèiem, d'11 quilòmetres i 400 metres escurçat, però sense canviar la raó de ser d'una cursa d'aquest tipus. Vinyeta explica que no es van plantejar retallar més el traçat, sinó més aviat simplement era qüestió de minimitzar les afectacions respecte al que era la idea original d'aquell traçat de 15 quilòmetres.
Tenia molt clar que volíem fer la cursa del Rodal, com es diu vulgarment, com fos, però bueno, com fos no es pot fer, sinó que s'ha de fer una cosa que estigui a l'alçada del que és la cursa del Rodal. Tampoc podíem plantejar un recorregut per dir alguna cosa de 7 quilòmetres o 7,5 o 8, perquè esclar, passar de 15 aquestes reduccions dràstiques, doncs la gent ja no és la mateixa cursa.
Pel que fa al traçat en si, serà un recorregut amb desnivell, amb un parell de pujadetes considerables, però sense dificultat tècnica, sense corriols, tot de pista, i una oportunitat, en definitiva, per descobrir el Rodal de Sabadell, com apunten des de l'organització.
Ja són 9 edicions, ja comença a ser una xifra una mica respectable, però està clar que la gent, el fet de córrer pel Rodal de Sabadell, és que de veritat que som uns privilegiats, vull dir, quan ens ve gent de fora, encara que sigui de molt a prop, com pot ser Castellà, Castellà o fins i tot Barberà i tal, la gent se sorprèn de que la cursa del Rodal, com a mi m'agrada destacar també, va íntegrament per tot el terme municipal de Sabadell, vol dir que fer una volta circular d'uns 15-18 quilòmetres que pots sortir dins del terme municipal de Sabadell, realment és una joia.
Una bona dada aquesta, eh? Tota la cursa del Rodal, aquesta novena edició i també la idea original de 15 quilòmetres íntegrament al terme municipal de la ciutat. Demà, l'organització d'aquesta cursa del Rodal farà el marcatge amb una roda calibrada diumenge, 10 del matí, Fàbrica Buixó, tret de sortida d'aquesta novena edició de la prova.
Hotel Suís. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away.
Els últims minuts del programa d'avui els dediquem al món de la cistella. Demà, gairebé a la mateixa hora que el Centre d'Esport Sabadell a la Ciutat Esportiva de Niharque contra l'Espanyol B, el bàsquet Pia jugarà a la pista del Tàrrega. I a que no endevineu el que diré ara, doncs sí, tornem a repetir el mateix. Serà un altre enfrontament directe per la salvació en aquesta categoria, en aquesta Copa Catalunya, un cop més igualadíssima i amb un munt d'equips a la gresca, a la festa de la part baixa de la classificació. Els dos conjunts se situen ara mateix en zona de promoció de permanència, en aquest grup 2 de Copa, els escolapis onzens i els targarins penúltims. Això sí, mentre els sabadellencs només els separa l'averaix particular de la S, de l'equip que marca ara mateix la salvació, els lleidatans se situen a 3 victòries de diferència i miren més de reull el Reus, que amb la condició de QE seria ara mateix l'únic que baixaria directament sense opció de jugar al play-out. Oriol Andrés, capità del bàsquet Pia, recorda que cap dels dos conjunts passa pel seu millor moment.
Han d'estar preparats per un partit difícil, per un partit dur. Assumir que nosaltres tampoc estem en el nostre millor moment, tot i que esperem que aquesta victòria ens serveixi per recuperar sensacions i sortir el partit de tu a tu i ni molt menys confiat. Però sí, necessitem treure aquell partit i necessitem pues, bueno, seguir la dinàmica positiva per intentar encarar el final de temporada, evitant unes fases de descens que aquest any aniran molt cares.
Com deia ara el Capi, ve de victòria l'Escola Pia, els de Jaume Prat van aconseguir guanyar la setmana passada i agafar així una mica d'aire després de 3 desfetes seguides. Els targarins, en canvi, han agafat el camí a la inversa. El seu millor tram del curs, 3 victòries consecutives, li han seguit ara 2 mals resultats. En tot cas, cap dels dos conjunts es pot permetre el luxe d'entrar en mala dinàmica perquè només queden 7 jornades perquè s'acabi la fase regular. Ho recorda així Andrés.
Queden poques bales per cremar i pocs comodins. Vull dir, crec que si no m'erro per tancar matemàticament el nostre objectiu, de 7 partits que queden hauríem de guanyar 5. Amb la qual cosa, cada partit a partir d'ara és una final i l'hem d'encarar com a tal.
No va la bada. Per tant, el conjunt Escolapi, en aquest tram final de la Lliga, si volen estalviar-se el patiment, que coneixen de sobres d'altres temporades, de jugar una promoció de permanència. Aquest Tàrrega Bàsquet Pia, jornada 20 ja de la Copa Catalunya Grup 2, arrencarà demà a 6:45 de la tarda a Terres Lleidatanes. Per tornar a escoltar el programa d'avui o per repassar en profunditat tots aquests continguts i molts més esportius i també de la resta de la ciutat, en l'àmbit social, en l'àmbit polític, etc., radiosabadell.fm. Allà ens podeu trobar i, si no, a través de les xarxes socials, a Instagram, allà, per cert, com dèiem abans, amb el reportatge de les heroïnes del tèxtil que avui ha estrenat Ràdio Sabadell, també a Facebook o, si no, a Twitter, @RadioSabadell. Demà, a partir de les 6 de la tarda, més amb el Sabadell en joc del Real Club Deportiu Espanyol B, Centre d'Esport Sabadell. Per cert, des del control de sous envia una abraçada al Toni González. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.